Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de caos avui a Rodalies, que s'ha reprès finalment a prop de les 8 del matí després d'una nova incidència que ha alterat el funcionament del servei a primera hora del matí. Tot plegat ha afectat un dia més als usuaris que utilitzen Rodalies com a via de transport diari. Anem a conèixer com està afectant tot plegat. Anem fins a una estació, concretament a l'estació de Girona. Allà tenim els companys de Girona FM, Pau Villafanya. Quin és l'ambient? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs de moment aquí a Girona reprenent l'activitat mica en mica després del caos, especialment a primera hora del matí, amb aquestes incidències on molts usuaris lamentaven, especialment la falta d'informació i fins i tot informacions contradictòries. Ara mateix a l'estació s'avisa que l'horari és condicionat, que no és l'habitual, i a partir d'aquí, mica en mica, com deia, reprenent l'activitat normal.
Gràcies, Pau. Doncs estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, descarta destituir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Pané, que per aquesta crisi a Rodalies, tot i que creix la pressió dels partits. Mentrestant, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, al Parlament, Jessica Albiach, ha assegurat que reclamaran responsabilitats un cop es normalitzi el servei.
En aquests dies que estan sent tan crítics pel que fa a la mobilitat, el que toca és arreglar i solucionar aquesta crisi, que és el que està demanant la ciutadania. Però poden estar ben segurs que quan passe aquest desgavell, poden estar ben segurs que no ens tremolaran les cames i que demanarem que s'assumeixin responsabilitats a banda i banda perquè la situació ho requereix.
Per la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha demanat compareixer el dimecres al ple del Parlament com a president en funcions per donar explicacions de la crisi a Rodalies. I precisament en mobilitat, el mal funcionament de Renfe està provocant també un dia més afectacions per carretera, ja que molts usuaris prefereixen aquesta alternativa. Es registren cues d'uns 10 quilòmetres a la B20, a l'A2, volíem dir, 9 quilòmetres entre Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal, 8 a la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, i 5 a la C32 entre Gavà i Sant Boi. També hi ha afectacions a la C58. I els bombers de la Generalitat han atès gairebé 300 avisos pel temporal de vent des de les 8 del vespre d'ahir fins al matí. La majoria de les alertes s'han donat des de les comarques de Tarragona i el principal motiu ha estat la caiguda d'arbres. I en aquest sentit, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Neucat, però manté activada l'alerta del pla Vencat per la previsió de ventades intenses fins al migdia. Es preveuen ratxes de més de 72 km per hora, sobretot al Penedès i al Tarragonès.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11, 5 minuts, amb 6, 7, 8, 9, 10 segons, i és el moment de començar aquest Ui Avui. Ui Avui corresponent ja al dia 26 d'aquest mes de gener. Comencem aquesta setmana que l'acabarem a febrer. Aquesta setmana que ens anirà del 26 de gener fins a l'1 de febrer, que serà diumenge. Amb el que no vol la cosa, doncs mira, ja ens hem plantat aquí. Ara fa un mes, avui celebràvem Sant Esteve, havíem acabat l'àpat... Bueno, encara ens quedava, encara havíem de digerir l'àpat de Nadal, a part també del que venia de la nit de Nadal, anàvem enfrontant-nos al de Sant Esteve. Després ja iria una pausa fins al 31 i al dia 1, ja per quasi finiquitar-ho tot, però encara queda aquell bocí del dia de Reis amb el clàssic tortell. En fi, tot això passava ara fa un mes, i ara, mira, estem aquí, amb trens, amb aiguats i amb altres coses. I amb trens que, bueno, ja veuen que continuen, doncs, siguent els protagonistes. Fa un mes ningú parlava de trens. Imaginen-se que això hagués passat, tot això dels trens, hagués passat pels voltants de Nadal. El caos que hi ha hagut amb els desplaçaments que hi ha per aquelles èpoques. Hi ha hagut un caos, allò ha sigut, bueno, no sé pas com a... Suposo que ens haguessin sortit, però no sé pas de quina manera. Però, en fi, estem ara en uns dies que el tren ha agafat de protagonista. Malauradament ha sigut arrel d'accidents, i després també, doncs, han vingut altres coses, sobretot Rodalies, que, bueno, que avui funcionava, després hi ha hagut un moment que s'ha aturat, ha tornat a funcionar, s'ha tornat a aturar, i ara, més o menys, la cosa funciona. Però, bueno, veurem què passa d'ara endavant, si com passa una cosa després és com tothom s'hi aboca per intentar solucionar aquests problemes que ja havia d'haver solucionat fa temps, però passa el que passa, i així està en la situació. Els trens protagonistes, almenys aquest mes de gener, també han estat protagonistes, com no, les llevantades, els aiguats i tot això, i veurem què ens depara el mes de febrer. Mira, seria bo que només haguessin de parlar de carnaval i prou, que tot sigués el seu ritme de les coses, i que el més destacat, doncs, fos carnaval, sobretot, i que no hi hagués incidents ni passessin coses com aquesta. Però tot això no es pot predir. El temps sí, que ara irem amb la predicció, però el que pugui passar el proper mes, és tot això no depèn ja no depèn de nosaltres, no podem dir. Volem que el mes de febrer, doncs, sigui un mes molt tranquil, vagin fent les coses que els toca fer, i parlem que és el mes del carnaval, de com s'està portant a terme. Però, en fi, vinga, doncs, anem a començar, si els sembla bé. Avui dilluns, avui dia d'esports, passarà per aquí, com cada dilluns, per posar-nos a l'actualitat esportiva, l'Ivan García, i també el podrem escoltar cada dilluns per partida doble, primer aquí a Ràdio L'Escala, Zona Mixta, i després a Canal 10 en portar amb Esports 10. També, com no, després hi haurà l'Ona Vilà amb el Més Calent a l'Aigüera i la Dali Giner, que ens portarà l'informatiu. I ara, si tot va com ha d'anar, és el moment que anem a començar. Vinga, i comencem per saber com està la situació meteorològicament parlant amb aquestes estacions que tenim en el nostre municipi, i avui la de referència és aquella que està quasi a tocar a la zona del Poble Sec. Ens marca 13 graus amb 7, amb una humitat del 50%, i una mínima que s'hi han registrat de 3 graus amb 2. I vaig al territori i podien dir que aquesta, de les que aquest moment veig en aquí, perquè a vegades no surten totes, has d'anar ampliant o reduint perquè algunes s'hi posin, altres no s'hi posin. El mapa de les estacions és un xic estrany, eh? Però, en fi, funciona així, i ja fa temps que ja m'hi he acostumat, perquè és la primera web que veig cada dia, doncs aquesta del temps. Doncs aquesta estació és la que té la temperatura més alta, la resta es mouen entre 12 i 13 i també en tenim una de 11 a la zona del Camí del Termes. Vinga, doncs això és en quant a números, anem en quant a previsió. Com es presenta el dia d'avui i el dia de demà? El titular ens diu temps variable, núvols que seguiran venint de ponent. Avui el cel més clar, però demà ens espera una diada més tapada. I cuidadín, eh? Màximes avui entre 12 i 14, mínimes entre 3 i 5. El cel serè, hem tingut un cel serè de matinada amb núvols prims que han anat arribant a ponent al matí i també ara migdia. A partir de la tarda aquests núvols es faran més espessos, ambient fred, és el que hem patit a primera hora del dia. En quant a vent, hem començat en calmes de matinada amb alguna bufada de tramuntana a primera hora del matí. A partir de migdia i tarda s'imposarà el migjorn fluix. Això per avui dilluns. Ja anem a demà dimarts. Com tindrem la situació? Les temperatures es mouran entre 15 i 17 les màximes i entre 4 i 6 les mínimes. El cel serà variable tot el dia amb núvols prims de matinada i matí. A migdia i tarda quedarà el cel totalment cobert, ambient més temperat a migdia i tarda. Migdia i tarda, ja ho dic bé. En quant al vent, Garbí mudarà tot el dia, més reforçat a mitja tarda, quan bufarà força 4-6. Temperatura de l'aire del mar, 13 graus amb 1. Vinga, doncs això és la situació meteorològica que ens l'ampliarà i ens la detallarà millor en Sergi Corral dins l'informatiu de la una i també la poden seguir a través de radiolescala.cat, la nostra pàgina web. Vinga, deixem l'apartat meteorològic i ara ens toca saber quin sant celebrem avui o quin sant celebrem avui i qui fa anys i qui ens va deixar. Vinga, anem a buscar. Ara, doncs, ja de moment em pararem un xic d'això dels escrits que hi ha. Ja en recuperarem algun d'aquests escrits o alguna d'aquestes històries que tenim en el calendari del pagès, perquè, déu-n'hi-do, un calendari que tenim 52 pàgines, que dona molt de sí. Vinga, ens anem, doncs, cap a la part baixa, dia 26, Sant Timoteu i Sant Titus i Santa Paula. Doncs vinga, moltes i moltes felicitats a tots els que celebren el seu sant, a tots i a totes. La meva neboda es diu Paula, és que no sé si ho celebra avui o no, perquè em penso que ho celebra algun altre dia. I moltes felicitats als que celebren el seu aniversari, a tots i a totes. Avui també, doncs, mira, també, doncs, per una banda, sant, i per l'altre aniversari, doncs, perquè els meus nebots, Nacho i Bruno, doncs, també avui és el seu aniversari, doncs, bueno, ja els he felicitat, però bé, felicitats també per ells i tots els que nascuts un 26 de gener. Nascuts, nascudes. Vinga, qui és l'aniversari avui? Doncs la de la presentadora de televisió, persona que va començar en el món de la ràdio, ella és asturiana, i últimament l'hem vist presentant algun que altre programa de televisió en format, podem dir, sí, concurs, com... de fet, no sé si era... Bueno, de fet, sí que concursaven. Quien quiere casarse con mi hijo, que fa poc també, a cosa de 2 anys, que també va haver-hi una nova... Després d'un temps parat, varen tornar a començar. Aquelles pretendentes... dels que opten a casar-se, si el pretendent ho vol. A vegades són nois, a vegades són noies. Doncs primer es casen, després veuen si... primer es casen. Primer, doncs, tot un reguitzell de noies, el noi en tria unes quantes, conviu amb elles i després decideixen què passarà, si es casen o no es casen. Vinga, doncs això és la Luján Argüelles, que fa 49 anys, i també l'escriptor, columnista, Què més fa? També Tertulià, Sergi Pàmies, que en fa 66. I avui qui recordem? Doncs la figura d'un il·lustre en el món de la sardana, de la còpia de la sardana, com va ser Ricard Viladesau i Carné, que va néixer a Colonge el 18 de gener de 1918 i ens deixava a Barcelona un 26 de gener de 2005 a l'edat de 87 anys. Va ser músic i compositor especialment de sardanes i habaneres, un dels millors instrumentistes de tenor de Catalunya. Va ser solista de diverses cobles fins que va entrar a la principal de la Bisbal. Pau Casals el va batejar com a príncep de la tenora, admirat pel seu virtuosisme amb aquest instrument. Doncs avui hem recordat el príncep de la tenora, Ricard Viladesau, que ens deixava un 26 de gener de 2005 a l'edat de 87 anys. Aixequem persiana, vinga. Persiana amunt. I també els diaris. Diaris amunt per veure com respira avui la premsa gironina. Comencem per el diari de Girona. Diu, els jutjats de Girona ja tenen gairebé 75.000 afers pendents. Tot i d'haver ingressat menys assumptes en el 2024, els jutjats de la província no acumulen un 55% més en el tercer trimestre del 2025. Déu-n'hi-do, 75.000 afers pendents. I la fotografia de portada, com cada dilluns, doncs, dedicada a l'esport. I bé, doncs, el bon resultat de l'Uni Girona, que guanyava per 103-66, fregant l'excel·lència. L'Espar Girona guanya de 37 punts de diferència a l'Espar Gran Canària. Afrontegeu en un gran partit li dona forces per l'Eurolliga, que sembla que l'Eurolliga les coses últimament no li ha anat gaire bé, però la Lliga es manté en aquestes primeres posicions com a clar aspirant a aconseguir un nou títol de Lliga. També els nois aconseguien guanyar, va ser un cap de setmana rodó per al bàsquet gironí, el bàsquet d'èlit. Anem al diari El Punt Avui, i diu, els hotels de Franco, un manuscrit inèdit explica la duresa de la presó model de la postguerra. Doncs aquí tenim una fotografia d'aquest manuscrit i és aquest dossier que explicarà com es vivia a la duresa, qui hi havia tot això, doncs, de la presó model, que manuscrit, doncs, per una persona que hi va estar-hi. Va ser, doncs, va passar un temps en aquesta presó. Anem a l'esportiu i destacant, doncs, la victòria del Barça per 3-0 davant l'Osasuna, i en clau gironina, doncs, el protagonista d'avui és Ter Stegen. Ter Stegen, doncs, que també ja ha sigut la setmana passada amb l'arribada a Girona, i si les coses van com han d'anar i no hi ha cap canvi d'última hora, doncs podrem veure avui, els que anem a veure el partit, el podrem veure debutar. Avui a les 9 del vespre, doncs, Girona-Getafe, els gironins sense Esprilia, s'ha dit el Galatasaray, reben el Getafe buscant el quart triomf seguit en el que podria ser el debut titular de Ter Stegen. Doncs avui el focus estarà posat amb el porter del Barça cedit al Girona fins a final de temporada, per veure si finalment, doncs, ocupa la titularitat o encara es guardarà per un proper partit. Però jo diria que el 99% de possibilitats hi ha, doncs, que Ter Stegen surti com a titular en el partit avui del Girona contra el Getafe, on el Girona podria aconseguir, doncs, aquesta quarta victòria, i ja quasi la costaria més a Europa i l'allunyaria més del descens. Molt bé, doncs deixem ja el que són els diaris de paper i anem només en els diaris digitals. I en el Gerió Digital, el tren com a protagonista reprèn la circulació de trens de Rodalies un cop resolta la incidència d'aquest dilluns. El servei ja s'ha suspès dues vegades des de l'inici de la jornada. Bé, doncs això és el que això és el que ens parla, perquè també, de fet, hi ha altres dues notícies, una que diu frustració i desconcert entre els usuaris de Rodalies a Girona pel servei intermitent, i l'altra diu que els passatgers de l'estació de Blanes opten per marxar a casa o agafar el bus. El tren protagonista també a l'edició digital del diari digital El Gerió. I quan el Girona Notícies opta doncs, per parlar de comerç, perquè el PSC de Figueres proposa un pla de xoc per reactivar el comerç local i combatre la degradació urbana. Els socialistes plantegen fiscalitat progressiva, una operadora pública de locals i incentius per als nous autònoms. Preocupació. Preocupació per part del Partit Socialista de Figueres per això, per reactivar el comerç local. Doncs vinga, deixem ja, tanquem la paradeta i per acabar anem a les cosetes. I en forma de refrany, diu, de diners i de bondat la meitat de la meitat. Aquest és l'ideal per quan algú presumeix en gaire del que té o del boníssim que és. La saviesa popular ens diu que no ens hem de creure ni la meitat del que la gent diu de si mateixa. Per això que de diners i de bondat la meitat de la meitat. Vinga, anem a obrir l'ampolla. Si s'ha d'obrir, s'obre, eh? Bé, i avui deixem que vagi cap al meu gènere musical, com és la manera cant de taverna, perquè avui, doncs, com que tenim un protagonista musical a l'apartat de qui ens va deixar, avui recordant la figura de Ricard Viladeseu, i anem amb una de les seves sardanes més universals, que de fet ha esdevingut com un himne no oficial, podríem dir oficiós, però quasi que ja es considera com un himne de la ciutat de Girona, i és aquelles sardanes que la gran majoria dels grups del gènere musical de la Venera Cant de Taverna la porten en el seu repertori. És una sardana que potser s'ha escoltat més cantada que pas tocada. Anem, doncs, amb un grup gironí, amb elles, amb les anxovetes, amb Girona m'enamora.
Salut, 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 oh noble Girona, heroica i senyora, ciutat immortal. Majestuosa i comptar el nostre cap i casal. Els gironins t'enyorem si algun dia ens trobem lluny de tu. Perquè Girona ens enamora i et portem sempre al cor. I et portarem sempre al cor, pàtria nostra que tant ens enamores. Salut, salut, oh, noble Girona, heroica i senyora, ciutat immortal, orgull dels catalans. Ets lleial, majestuosa i compta el nostre cap i casal. Els gironins t'enyorem si algun dia ens trobem lluny de tu. Perquè Girona ens enamora i et portem sempre al cor. I et portarem sempre al cor, pàtria nostra, que tant ens enamores. Girona, t'enamora tu, m'enamora a mi, i a tots ens enamora. Les seves gestes són orgull d'un passat gloriós, canta la nostra història.
eternament.
Ens enamorarà eternament.
Eternament. Girona. T'enamora tu,
tu
m'enamora a mi,
mi,
i a tots ens enamora.
Tots ens enamora.
Les seves gestes són orgull,
orgull
d'un passat gloriós que canta la nostra història.
La nostra història.
O terra blava, la més catalana,
més catalana.
De sol vivent de la gegant sardana.
Gegant sardana.
Ens enamores i ens enamoraràs eternament.
En Girona m'enamora, amb la versió que em feia les anxovetes d'aquesta sardana de Ricard Viladesau. Vinga, doncs anem a més coses perquè ens plantem a les efemèrides.
Ui, avui, amb Joan Brugués.
Vinga, i avui, com que és dilluns i és un dia d'esports, doncs també les dues notícies que escoltarem, que recordarem, fan referència a l'esport. Comencem per el que passava ara fa 5 anys. I ens deia que per segon any consecutiu el prestigiós torneig de futbol base, el MIC, no podrà aterrar a les comarques gironines per l'evolució de la pandèmia. L'organització no es rendeix i el març valorarà si programa el MIC Summer Cup, una competició que es faria al juny per fer costat als equips locals, estatals i internacionals. Escoltem com en parlava l'informatiu amb aquest fragment.
La direcció del MIC ha anunciat que la 20a edició del torneig es posposa per la Setmana Santa del 2022. Ara mateix les condicions sanitàries actuals d'arreu del món fan impossible organitzar una competició que reuneix equips de tot el món. Juanjo Rovira, director del MIC.
Davant de l'acció de la pandèmia, no només està a nivell català, espanyol, sinó a nivell mundial, on tenint en compte que la majoria de les competicions estan totes paralitzades i també els entrenaments, feia inviable organitzar el MIC a Setmana Santa amb tot això que comporta i amb tot el treball que hi ha anterior per poder organitzar i el risc que suposaria per als participants i per a tothom si és que realment i finalment es pogués fer alguna cosa. I per tant, per tots aquests motius hem decidit posposar el MIC com a tal i el seu 20è aniversari fins a la Setmana Santa de l'any 2022.
Abans que arribi l'edició del 2022, l'organització s'estaria plantejant fer un torneig a finals de juny d'aquest any per fer costat als equips locals, estatals i internacionals que han donat suport al torneig a les 19 edicions. Seria un torneig adaptat a les circumstàncies i que s'anomenaria MIC Summer Cup.
Doncs així estava el MIC, que es havia de suspendre per segon any consecutiu aquest torneig tan prestigiós de futbol internacional on venen equips de tot el món a competir i que l'Escala, doncs, des de fa molts anys és seu d'aquest torneig, una de les seus d'aquest torneig. I què passava ara fa 10 anys? Doncs la notícia ens deia que l'assemblea del Futbol Club L'Escala fa balanç del que porten de temporada i que, pel que fa a la part esportiva, no es descarta fitxar per redreçar la situació que viu l'equip al final de la primera volta, que no era gaire bona, a primera catalana. Pensant en la temporada vinent, queda clar que s'ha de tenir un filial o tirar endavant un segon equip. Doncs això ho escoltem ara amb un fragment que en parlava en l'informatiu.
Per la propera temporada, el Futbol Club L'Escala tindrà un segon equip o un filial. Així ho explicava ahir al vespre Miquel Bosch, el president del futbol escalenc, a la 15a de socis que van assistir a l'assemblea del club. Queda clar que hi ha d'haver-hi una segona plantilla en la que es pugui recolzar el primer equip. El que falta és decidir quina és la fórmula.
Farem una reunió exclusiva amb un únic punt a tractar, que és les diferents ofertes que hem tingut perquè l'Escala tingui un equip filial amb els equips propers, o si és millor tenir un segon equip. Tant la Junta com la majoria d'aficionats, pel que anem parlant, creuen que és més senzill tenir un equip filial. Primera, perquè doncs, ajudem en un poble proper, i segon, perquè és més fàcil de gestionar. No? Bé, doncs això abans d'acabar la temporada ho tractarem i esperem que quan s'acabi la temporada ho hàgim decidit.
Esportivament parlant, es lamentava haver acabat la primera volta a Primera Catalana en posicions difícils. S'espera que l'equip pugui remuntar i no haver de patir al final. No es descarta la possibilitat de fitxar.
És una categoria molt forta. L'objectiu nostre és quedar el més amunt possible, mantenir la categoria, però no tenim un objectiu per ser campions. És a dir, nosaltres no podem aspirar en aquestes xifres, sobretot amb el pressupost que tenim. Evidentment no estem complint les expectatives que tenim, perquè estem en una zona complicada, difícil, queda tota la segona volta i esperem doncs, que reaccionarem i que un cop s'hagin acabat les sancions i les lesions que hem tingut, doncs, puguem aspirar el més amunt possible.
Doncs així estaven les coses. Han passat 10 anys i fixem-nos com està l'escala, està en una categoria d'èlit, d'aquestes de... ja... sí, sí, podem dir d'èlit, deixant estar la, bueno, la superèlit, que seria la primera divisió, però després hi ha aquestes categories d'èlit de futbol estatal, estan en una tercera federació i lluitant per el play-off, per estar una jornada dies, una altra jornada en surt, però està a dalt. De moment, doncs, fent una molt bona temporada en aquesta tercera federació. I ara fa 10 anys les coses doncs, semblava que no anaven gaire bé el que era la Primera Catalana. Molt bé, vinga, més coses d'efemèrides. Què passava en el món mundial doncs, l'any 2020 i també una notícia esportiva a Calabasas, a Los Angeles, a Califòrnia, moria el jugador de bàsquet Kobe Bryant després d'estavellar-se a l'helicòpter en què viatjava. Viatjava en helicòpter amb uns amics i també amb la seva filla, la petita, que també hi va deixar la vida en aquest accident. Doncs és una notícia que cotxava tot el món i sobretot al món esportiu i a la NBA, tot i que Kobe Bryant tenia 41 anys, feia un temps que estava retirat, però bé, era un d'aquests jugadors estrella que no es desvinculava tampoc mai del món del bàsquet. Inclús es havia dit que en aquest projecte dels germans Gasol, que de fet és el projecte que va fer en Marc i que va crear aquest equip gironí, el bàsquet Girona, que està a l'èlit, juntament també amb el femení, que ara aquest any ha passat també formant a part, doncs també es deia que Kobe Bryant volia entrar per la gran amistat que tenia amb els germans Gasol, amb en Pau, perquè havien jugat junts, doncs de entrar a formar part d'aquest aquest club que havia fundat doncs, amb Marc Gasol, també amb l'ajuda del seu germà Pau. Molt bé, doncs vinga, anem a què passava tal dia, o més ben dit, què passa tal dia com avui amb el Dia Mundial, perquè un dia que ens toca a nosaltres, perquè el 26 de gener se celebra el Dia Mundial del Pescador, com a homenatge a tots els homes i dones que es dediquen a la pesca, així com també els aficionats i els petits pescadors de rius o llacs que fan la pesca d'una manera que fan la pesca una manera de subsistència. Doncs diria Dia Mundial del Pescador, tant d'uns com els altres, diríem els. Avui, doncs, per celebrar aquest dia. Doncs bé, res, un petit, com homenatge, un petit fragment d'aquest blues del pescador per ja posar-nos a parlar d'esports.
Para
Doncs el blues del pescador com a homenatge avui al Dia Mundial dels Pescadors, i ara ja és el moment que ens anem a parlar d'esports. I ho fem amb el nostre home esports d'aquesta casa, com és Ivan García. Ivan, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Molt bé, doncs vinga, anem a començar per el primer equip que jugava al camp de l'Europa contra l'Europa B amb un partit no absent de polèmica.
Exacte, perquè hi ha hagut fins a 3 expulsions. Primer de tot, l'entrenador i 2 jugadors. Va haver-hi expulsions de Jonathan Morilla i de Sanku Javi. La primera va ser justament de Jonathan Morilla perquè va fer un presumpte penal que, per aquells que hagin vist les imatges o que els oferirem doncs, durant el dia d'avui, doncs, nosaltres, Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, doncs, el jugador, en aquest cas el porter, arriba ell primer a la pilota, llavors l'altre jugador doncs, fa la piscina i cau a terra, i l'àrbitre en va, no en ve, perquè va ser dona, doncs va xiular penal. I vaja, va ser molt curiós perquè justament quan el jugador va marcar, doncs va topar amb Jonathan Morilla, i van expulsar justament a Jonathan Morilla, i també el mateix jugador que havia marcat. Anteriorment havia marcat també l'Europa de penal, unes mans a l'interior de l'àrea, sembla que són a l'interior de l'àrea de Sebi Germán, per tant, 2 penals. Però abans havia marcat l'Escala, aquest 0-1 va marcar l'Escala, un gol en porteria, també val a dir-ho, Marc Bec va treure una falta, i un jugador que estava a l'interior de l'àrea, un jugador local en aquest cas, doncs va empènyer la pilota cap a dins, va tocar la pilota amb el cap i va anar cap a dins. Per tant, Guillem Cardalús doncs, va donar gol a l'Escala 0-1. Llavors vindrien aquests 2 penals que hem comentat, que van marcar Marc Anglès i Ayman Boussid, i vaja, fins que va arribar el 3-1, el de la sentència, i vaja, un gol d'Eric Compte. I després d'aquest gol doncs, va venir una altra expulsió, la de Sanku Javi.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
És a dir, 3 expulsions... No tindrem a l'entrenador al pròxim partit, sí que tindrem a Elian Guillén, doncs, que no va poder jugar aquest partit contra l'Europa B perquè el van expulsar l'altre dia contra la Grama, però clar, jugadors importants doncs com Jonathan Morilla, un porter destacat de la categoria, i Sanku Javi, doncs que és pólvora davant, doncs no els podrem tenir. I clar, ve justament el Manresa, doncs que és un rival directe, no? Veurem què passa, perquè sembla que l'Escala juga millor contra els de dalt que contra els de baix, no? Però veurem què passa. En tot cas, derrota per 3-1 al camp de l'Europa B. L'Escala ha tancat la jornada, no 5è, sinó 6è classificat.
6è classificat, exacte. I per darrere nostre el Peralada, que sempre el tenim a darrere.
Exacte. Diferència de 3 punts, no?
Sí. Tenim Peralada amb 28 punts.
I de líder tenim, aquí tenim el líder.
El Cornellà.
El Cornellà, que ha perdut a Peralada per 3-0.
Exacte, sí senyor.
Que déu-n'hi-do, el Peralada ha guanyat 3-0 a casa seva, el líder de la categoria.
Després tenim el Badalona, també empatat, després ja tenim el Manresa, que seria el tercer, que l'atraparíem si guanyéssim, el guanyéssim. Si guanyéssim el partit.
Veurem què passa. I ara que digués Cornellà, doncs Cornellà, doncs està molt expectant últimament, les últimes hores, perquè què té a veure el Cornellà amb Ethan González i l'Escala? Recordes Ethan González?
Sí.
Ethan González va jugar a l'Escala la temporada 23-24, va tenir com a entrenadors Arnau Sala, Bochy Minic i Adai Benítez. Va ser-hi una temporada a l'Escala, venia en qualitat de cedit del Cornellà. Però ara mateix està jugant amb el Cornellà, pertany al Cornellà, però està cedit una altra vegada, en aquest cas a l'Europa, que és entrenat per Adai Benítez.
A doncs bé, A,
Sí, exacte. I què ha passat aquestes últimes hores? Doncs resulta que el Barça Atlètic s'ha interessat per aquest jugador, per Ethan González, que té passat a l'Escala.
Bueno, veurem aviam si va...
És una oferta molt llaminera, no? Llavors, ell ha de valorar, doncs, si ha d'anar o no hi ha d'anar.
Doncs veurem, estarem també atents, aviam, esclar, vull dir, el Barça és allò que diu, és difícil dir-li que no.
Exacte.
És difícil dir-li que no. Doncs molt bé, doncs l'Escala que torna a sortir del playoff amb aquesta derrota, però bé, estem en allà i no podem pas dir-li res perquè, déu-n'hi-do, la temporada que està fent i quasi La paraula descens no ha sortit en cap moment.
No. En tot cas, la de promoció descens,
no? La promoció a descens, vull dir que això diu molt ja del que està fent. Molt bé, doncs deixem ja el primer equip i passem en el segon, que resolia el partit amb un empat.
Exacte, un empat a un contra el Rosa City, arriba al directe, és a dir que l'Escala ha sumat 4 dels últims 6 punts a casa. La setmana passada va guanyar Llançà, que també era rival directe. Aquesta setmana tocava contra el Rosa City, també bon resultat, 1-1 contra el Rosa City d'Andreu Donat, també han passat escalenc, i vaja, en Salam també coneixien Andreu perquè han jugat junts, no?, a l'època de Pitu Batlle. I això, s'avançava primer al filial de l'Escala, filial no, segon equip, l'Escala B, amb un gol de Jan Tubau, però a les acaballes, doncs, el Rosa City va fer l'empat a un definitiu. I què ha passat? Doncs que tot seguit també va haver-hi un altre partit, en aquest cas també un bon partit del primer equip femení, que va empatar a un contra el Sant Andreu de Llavaneres, el líder de la categoria, un líder doncs, que va guanyar a l'Escala en el partit de la primera volta per 5-0. Per tant, l'Escala ha millorat respecte a la primera volta i tant locals com visitants van patir una expulsió. L'escalenca Dèlia García va veure la vermella, per tant no podrà jugar en el pròxim partit.
Ara, tornant un xic enrere amb el segon equip, ara que parlaves del segon equip, doncs a l'apartat d'efemèrides, avui hem fet unes efemèrides molt esportives d'allò que passava ara fa 5 anys, en passava 10, ara fa 5 anys la notícia era que se suspenia, bueno, la notícia amb la teva veu, que se suspenia el MIC, el MIC del 2021, i la segona, ara fa 10 anys, lligat amb el segon equip, doncs amb assemblea es decidia que es creés un segon equip, un filial o segon equip, és el que es deia, això ho anunciava en Miquel Bosch, que aleshores era el president, també a part dels que es feien uns reforços perquè l'Escala no anava gaire bé primera catalana, no estava en unes posicions, però es creava de nou un segon equip que va durant, no?
Sí, amb intermitents, no? Ara sí. Sembla que sí que ja s'hi ha posat, perquè hem de recordar també l'època d'un dels entrenadors de l'Escala, que justament a la represa doncs, explicava que els jugadors no anaven a entrenar.
Exacte,
que només anaven a jugar, i que va haver-hi un partit inclús que van haver de jugar amb 11. No? Vull dir que ui, ara sort doncs, que hem tingut aquesta regularitat. Clar, què passa? Que el tema de l'ascens a la tercera catalana, i quan estàs jugant a quarta i veus que potser algun partit et costa més i que no estàs doncs, per pujar, doncs l'equip doncs, baixa del barco, no? Baixa del vaixell i van marxant, no? I llavors què passa? Doncs que no s'entrena, només es juga, no? I clar, passa el que passa, no?
Però abans, bueno, ara encara també en tenim, déu-n'hi-do els que tenim, però recordem que abans d'haver-hi aquest segon equip anàvem a Bellcaire o a Viladamat o a altres llocs i estava ple de jugadors escalencs.
Dani Sevillano, perdona, que justament era l'entrenador que doncs, deia un dia que van fer notícia també doncs, que l'Escala no entrenava, portava sí, com un o dues mesos sense entrenar. Vull dir que sí, sí, ara ha vingut Salam, bueno, també va venir Marquet, també s'ha de dir, no? Va venir Marquet també, i després Salam, i sembla que hi ha regularitat, sembla que els jugadors estan molt implicats, perquè ho vam veure l'any passat, bueno, aquests dos últims anys de Salam, doncs hem tingut doncs, l'ascens, l'esperat ascens de quarta a tercera, i l'any passat quasi fem les promocions, no? A la segona catalana ens va faltar guanyar, doncs al camp del Camallera vam empatar a un, l'Escala no va fer les promocions i el Camallera va acabar baixant a la quarta catalana, no? En tot cas, la bona notícia és que tenim doncs, jugadors de l'Escala jugant al club de l'Escala, que això era el que es buscava.
Correcte.
I ho estem aconseguint ara mateix, doncs sembla que ha agafat una altra vegada una bona dinàmica, guanyant el Llançà per 4-0 i ara empatat a 1 contra el Rosa City, que són doncs, capdavanters d'aquesta categoria. També ho van posar molt difícil a l'Empúria Brava Castelló, ho van posar difícil també al Paralada B, que són rivals de la part alta, i per tant doncs, ara mateix l'Escala doncs, hi ha bon nivell, sí que és cert doncs, que altres també en tenen, però el cert és que l'Escala doncs, està trepitjant les primeres posicions.
Sí, sí, actualment ara tinc aquí la classificació davant, el tinc a tercera posició. I és curiós el cas del Roses, va jugar amb el Rosa City, perquè hi ha tres clubs a Roses.
Exacte.
Una posició que en Roses hi ha el Roses, Després hi ha el Rosa City i el Base Roses. Que el Base Roses i el...
Clar, hi ha l'E Roses B, perquè l'A està en una altra categoria. I sí, sí, tres equips de futbol en el mateix municipi.
En el mateix municipi. I l'escala, el B s'hi ha d'enfrontar amb tots tres, eh?
Exacte.
Amb el Roses, amb el Rosa City i amb el Base Roses.
I després hi ha el Castelló d'Empúries, que està al costat, que només té un equip i va líder.
Va líder. En el municipi en té dos. És com a Torroella, no? Que també després també hi ha l'Empúria Brava.
I les Plais.
I les Plais i l'Empúria Brava.
Exacte.
I, per exemple, Torroella, el Torroella i el Medes Estartit dintre el mateix municipi. En canvi, nosaltres aquí només tenim un club. Estem parlant d'altres llocs de dos clubs, aquí només...
És curiós, per això, també, perquè, clar, per exemple, el Base Empordanet té molts camps, sí. Té el Bons, no?, té Verges,
Verges sí, sí.
I té Bellcaire, no?, que un club amb tres camps, un municipi que té dos equips de futbol diferents, que a vegades s'enfronten, clar.
Sí, sí.
Bueno, en aquest cas, contra el Rosa City estan tots a la mateixa categoria, amb l'A i Roses B, el Base Roses. No sé si alguna vegada el Torroella s'ha enfrontat contra el Medes d'Estartit. Clar, això, no? Clar, pot haver-hi això, no?
Sí, sí. Ara tira molta diferència. El Medes està a quarta catalana i el Torroella està a primera.
A primera.
A primera.
Que ha guanyat aquest cap de setmana.
Sí, sí, jugant, i més jugant contra el Palamós i contra el Figueres. És allò que dius, com està el futbol actualment amb aquests equips punters que estan en dues categories a sota nostra. Molt bé, doncs deixem el futbol, Ivan, i anem a la pilota que bota i es fa entrar dintre una cistella com és el bàsquet.
Doncs sí, 13 de 13, no? El Sènior A que ha guanyat aquest cap de setmana a la pista del Blana C per 51 a 84 i Toni Espinosa ha anotat fins a 25 punts. Veurem què passa, no? Suposo que arribarà a la catorzena aquest cap de setmana a casa contra el Sant Joanenc i aviam, doncs, com es juga perquè hi ha hagut goteres aquest cap de setmana aquí al pavelló, que clar, ara, per exemple, el partit, doncs, els partits que es van jugar aquest dissabte a la tarda, estic parlant dels sèniors femení i bé masculí, doncs en comptes de jugar com sempre, doncs s'ha jugat al lateral del mig, diguéssim.
Al lateral del mig, sí.
Exacte, perquè en els dos laterals hi havia goteres.
Uh-huh.
Clar, i a més, el sènior B, la setmana anterior, havia jugat al tercer lateral, perquè es va trencar una cistella durant l'escalfament, ara no van els marcadors, que justament aquí on soc... Doncs se li va preguntar a l'alcalde el tema dels marcadors electrònics, que ja fa setmanes que no funcionen, i va dir doncs, que en 6 setmanes tindrem els videomarcadors, passarem d'un a dos, i justament aquest cap de setmana que hem anat al pavelló ja han tret algun rètol publicitari per encaixar doncs, els dos videomarcadors.
Mm-hmm. Recordo, clar, jo aquella època estava en el patronat i era...
Que vas dir que els marcadors que hi havia del 1987 els va pagar l'obra social a Caixa, no?
La Caixa Girona.
A Caixa Girona.
La Caixa de Girona, i es va fer una jugada perquè se li va anar a demanar... Va venir l'altra caixa dient... per això l'assumpte del marcador, i van dir, no, el marcador ja paga una caixa. Diu, ara, si vulgueu pagar els seients, doncs no hi havia seients abans, no, el primer dia no hi havia seients. I després, van dir, bueno, i després, no sé com s'entera Caixa de Girona, i va dir, no, els seients també els apaguem nosaltres, i es va aconseguir que els seients doncs, els apagués Caixa de Girona.
És a dir, que el marcador i els seients els va pagar Caixa
de Girona. Caixa de Girona, va pagar els seients i el marcador. S'ha anat renovant i tot això.
Però em sembla que els seients justament s'han arribat a canviar.
Sí, 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 els seients es van anar canviant perquè, esclar, amb el pas dels anys
sí,
i tot
sí.
Això es va degradant. I el marcador després, esclar, com va plegar Caixa de Girona... perquè, esclar, si hi havia alguna cosa, també Caixa de Girona se'n feia... Eren els que venien a fer el manteniment, ells mateixos s'encarregaven. I després ara ja es va quedar fins com que ja va dir prou aquest...
Vaja, que des del 87 fins ara no havien pagat marcadors, no?
No es havia pagat marcador. I després també una cosa que es va fer, doncs es va canviar, van haver de canviar la banqueta, per exemple, tenia el marcador... Almenys a la segona part tenia un marcador de cares, que això era molt important. Tàctiques que hi havia.
Molt bé, no, clar, i veiem els jugadors que, clar, cada vegada doncs, giren el cap per veure doncs, quan queda, no?
Sí,
i,
sí,
clar,
sí.
Si ara hi ha els dos videomarcadors, què passarà? Que quan estiguis defensant o atacant, veuràs en tot
sempre
moment doncs, el marcador i el temps, que això és molt important en un esport com és el bàsquet, no?
Exacte, i és allò que l'equip no, sempre intentaves, esclar... A la pista que tu escalfes és la que jugues, si l'altre equip no te fa el canvi,
exacte.
No?
Exacte.
I clar, tenies la segona part amb el marcador enfrente, i veies l'altre equip, el base, que s'havia d'anar a l'altre equip mirant enrere per com li quedava de temps per atacar, i coses que passen en el món del bàsquet.
Això, bé, que 13 de 13, i els dos sèniors que van perdre, el sènior femení i el sènior B masculí, el femení va perdre contra el quart 56-69, i els de Gori Ribes van perdre 75-76 contra el Massanet.
Que just. Uh-huh. I el cadet preferent, que després...
Va guanyar a fora.
Per 39-41, també una victòria ajustada amb aquest equip, que no... Paralada. Sí, Paralada.
El derbi ens el vam emportar nosaltres.
El 39-41. Tornen a guanyar i tot això. Molt bé, doncs vinga, deixem ja... Hem parlat del futbol, hem parlat del bàsquet, i ens queda el tennis taula, que les coses no li van anar gaire bé.
No, perquè justament el Cert L'Escala doncs continuarà una setmana més a la zona vermella. Ha tancat, de fet, la primera volta amb 6 punts, en descens, després de perdre 1-4 a la seva pista contra l'Irule Caenea. I vaja, l'únic punt local aquesta setmana l'ha signat l'indi Jet Chandra. Els altres palistes titulars, Iker González i Xavi Peral, doncs no van poder puntuar. Clar, són pocs, molt pocs i molt escassos, aquests 6 punts, que recordem que són dues victòries contra l'Hospitalet i contra el Burgos, i els empats contra l'Alzira i l'Alacant, molt importants, de fet, aquests punts, però clar, no prou suficients doncs per poder encarar la segona volta amb certa tranquil·litat, perquè clar, hem dit dues victòries, dos empats, però clar, 7 derrotes. Clar, guanyar 2 dels 11 partits disputats, la mitjana és molt baixa, i veurem què passa. A més, tot això va lligat a que tenim un dels pressupostos més baixos, sinó el que més, el més humil, i clar, ara mateix el Cert L'Escala no es pot gastar molt, perquè clar, no gastaran més diners dels que té. És a dir, hi haurà jornades en què hi haurà equips més competitius i altres jornades en què hi haurà equips menys competitius. Clar, per exemple, Xiuoye ha jugat 6 dels 11 partits. Hem viscut moltes temporades de la dependència, i ara que comença a no ser-hi, perquè aquest jugador doncs ha debutat a la Lliga dels Estats Units, a més està jugant a Taiwan, a més està jugant a Portugal, crec que també està jugant a Polònia, i a l'Escala, doncs fa que quan l'Escala li interessa que vingui Xiuoye, potser aquest jugador té un altre compromís i no pot ser a l'Escala. Llavors, clar, s'han d'alinear altres jugadors que vés a saber si poden. Aquesta vegada ha vingut Jechandra, però per exemple no ha vingut Arthur Thomas Grilla, no ha vingut per exemple en Samuel Kulsiki, no ha vingut per exemple doncs, altres jugadors com en Turrini, que es diu Turrini Vinicius.
Carai.
I clar, altres jugadors doncs, que no han pogut venir, per tant el Cert L'Escala ha posat un jugador estranger i dos nacionals, per tant aquí hem perdut 1-4. I justament aquest divendres torna a jugar a casa, és el primer partit de la segona volta, i juga contra l'Atlètic Sant Sebastià, un nou vingut a la categoria, que l'Escala ja va perdre en el partit de la primera volta, i que segons el delegat David González, doncs sembla que vindrà amb tota la carn a la graella. Li van preguntar a David González si també l'Escala posaria tota la carn a la graella, i hi haurà un equip doncs, dintre de les possibilitats, doncs bé, però veurem què passa, perquè diu passarà el que hagi de passar.
Això no sé si és bo o és dolent, doncs, que hi hagi això, que un jugador pugui jugar en tantes lligues. A vegades doncs passa això, no?, que pot perjudicar per no poder el tenir com el necessites.
Clar, i a més el que dèiem abans, no?, la dependència ara doncs està marxant, no? De fet, Xiuoye ha perdut 3 partits, feia 2 o 3 anys que no perdia 3 partits en una primera volta. Això què vol dir? Doncs imagina't el nivell que té Xiuoye, doncs imagina't el nivell de la superdivisió masculina d'actualment, perquè és un esport molt minoritari, però hi ha grans jugadors, i això què vol dir? Si hi ha grans jugadors és que hi ha molt diner darrere, hi ha molts patrocinadors, hi ha molts diners de diputacions, i clar, potser no és el mateix la Diputació de Girona el que pagui el Cert L'Escala que una Diputació de Galícia, perquè hi ha molta diferència. Una vegada en David González ens va dir, és que clar, els diners que rep un equip de Galícia o un equip de Madrid, no me'n recordo si era Madrid o Galícia, no té res a veure amb nosaltres, que si nosaltres tinguéssim la mateixa quantitat podríem tenir a 2 jugadors vivint a l'Escala, i no els tenim.
Bé, doncs això és el problema del CER a l'Escala, des que en deia jugarà contra el desè classificat, el que tenim pel cim, l'Atlético de Sant Sebastià.
És que tenim un punt menys respecte al nostre rival. Exacte. Per tant, dèiem és que és un partit d'urgència pels dos equips, perquè, clar, hi ha quatre equips, ho diem cada setmana, però, clar, hi ha quatre equips doncs, que lluiten doncs, per no quedar a la onzena posició. La dotzena està clar, que és el Burgos, que té 0 punts i que baixarà a divisió d'honor. Però ens falta saber la onzena plaça per qui serà ocupada doncs, un cop finalitzi la segona volta. De moment doncs, tenim el CER l'Escala, que ja fa alguna setmana doncs, que està trepitjant. De les 11 setmanes que portem, doncs, ha trepitjat bastantes vegades el CER l'Escala aquesta posició. Però hi ha tres equips doncs, que també podrien trepitjar-la.
Exacte, però una derrota amb l'Atlético de Sant Sebastià deixa quasi... No amb els dos peus, però un peu i mig en descens o complicat per intentar doncs, sortir d'aquesta posició.
Perquè després s'ha de veure els avaraixos. Perquè, clar, si el CER l'Escala acaba amb la mateixa puntuació que el Sant Sebastià, que veiem que el CER l'Escala es refà i tot plegat, si queda amb la mateixa puntuació, és que l'Escala podria baixar de categoria per l'averaix en contra. Clar, és que hi ha hagut alguna vegada que algun equip hagi baixat doncs per la baraja en contra, eh? És molt fort això, eh?
El CER l'Escala, que ja podem dir que és també un dels històrics en aquesta superdivisió masculina per les temporades que hi porta, el que li van bé molt bé les coses, veig el club tenis Taulo Olot, perquè ocupa la quarta posició i sembla doncs que no haurà de patir per aguantar la categoria, sinó que està doncs, amb aquests 6 que suposo que són els que juguen a Europa.
Sí, però hem dit que el CER l'Escala ha sigut molt tenyit de vermell, que ha trepitjat la zona de descens, però és que l'Olot em sembla que va fer 6 o 7 jornades a 100 primer. Clar, llavors, ara, ser quart, doncs, clar, no? Podia batallar contra el Cajasur, però ara està a quarta posició. La bona notícia és que l'Olot ha passat de ronda de l'Eurotrophy, aquesta competició europea, doncs que vam tenir aquí a l'Escala en una ronda, us en recordeu que va venir a equips doncs, d'altres llocs i que l'Escala en va guanyar un, em sembla que va poder passar la següent ronda i va anar també de viatge a Polònia i va...
A Polònia, recordo.
Clar, però havíem superat aquí l'eliminatòria a l'Escala, no? Doncs ara l'Olot està en Lliga i competició europea.
Molt bé, Ivan, doncs ja per acabar a l'apartat poliesportiu, de què podem parlar? No sé si tenim informació de l'Escacs, que també van començar la competició...
D'escacs, som líders, Joan.
Líders, ja?
Feia 8 anys que no en teníem i ara mateix ens hem despertat ben amunt.
Amb molta força, està molt bé, això.
Però, clar, hem guanyat 2,5 a 1,5. Que existeixen aquests mijos...
Com decideixen fer taules, no?
Exacte, perquè, clar, si mous tu, perdo, si mous, perdo, no? Doncs 2,5 a 1,5 ha guanyat el CER l'Escala contra Palafrugell C... líder de la categoria. També t'explicaré que hi ha hagut un Open d'aquí de patinatge a l'Escala amb 100 patinadores. Ahir tot el dia, matí, tarda, doncs va haver-hi aquesta competició de nivell 1, 2, 3 i 4 i vaja, l'Escala hi va aportar, hi va participar doncs amb 30 patinadores. Inclús va haver-hi podis íntegres del CPA a l'Escala, vull dir que molt bé la cosa, i a més, bones notícies també que ens arribaven des de Palafrugell, també de patinatge, perquè han debutat al nivell 5, no? Que encara no havien debutat en el nivell 5, doncs 5 patinadores van estar debutant a Palafrugell, i una d'elles ha quedat segona.
Carai,
també t'explicaré que avui al gimnàs doncs, no s'hi pot aparcar. No s'hi pot aparcar perquè han començat les obres de millora a les sales de màquines i de ciclo indoor. Per tant, aquella gent doncs, que avui vulgui fer peses o vulgui fer una classe de spinning no podrà anar-hi. Si vol fer una classe de body pump, de zumba o de pilates, sí, perquè la resta d'activitats que es fan a la tercera sala doncs sí que es pot fer. Si volen fer aquagym, també es pot fer. Si volen anar a banyar-se a la piscina, també podem fer-ho. Però les dues sales primeres no, perquè avui justament ha començat les millores en aquests dos espais.
Molt bé.
També hi ha hagut els focus de la pista de l'skatepark, que ja estan solucionats, per tant, aquella gent que vulgui anar a fer skatepark a les 6 de la tarda o a les 7 podrà anar-hi perquè hi haurà il·luminació. I també a les properes 6 setmanes, com comentàvem, doncs hi haurà els nous videomarcadors al pavelló.
Molt bé, Ivan, doncs ho hem de deixar aquí, ja ens han pitat les 12, com es diu. Gràcies per tot.